L'entrevista dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala RTV. Personatges, entitats, protagonistes, activitats. Preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista, a les 10 del matí, en diferit a les 9 i mitja de la nit i els dissabtes i diumenges a partir de les 10 i mitja. També a internet, a www.amellamar.cat/lacalaRTV. Avui a l'entrevista hem convidat Xavier Figueres, donat que aquest dissabte a la tarda es presentarà un dels seus llibres, el seu nou llibre, Postguerra a l'Ametlla de Mar. Xavier Figueres, bon dia.
Bon dia.
Tercer llibre, què hem d'esperar? La gent, quan parlem d'un llibre nou de Xavier Figueres, evidentment que, entre altres coses, esperen, a més de història, novetats, coses que desconeixem de nosaltres mateixos. Hem d'esperar el mateix?
A veure, en primer lloc...
Anem per parts.
Sí, jo voldria rectificar un pelet només. No és el tercer llibre. Si fem un cop d'ull enrere, recorda que vam publicar Notes històriques, vam publicar 40 anys de vida a la Cala, van publicar República i Guerra Civil, a més les fotos del Benvinguet, encara que no sigui del mateix gènere, no tinga la mateixa consideració, i records, imatges de records de la Cala. Per tant, aquesta en teoria vindria a ser, sí, el tercer llibre en quant a
continguts,
al contingut, el sisè en quant a diversos gèneres. I ara, ja centrant-nos una miqueta més en el que podem esperar, doncs jo penso que la major part de la gent se sorprendrà, perquè hi ha gairebé, jo diria que un 50% del llibre que és bastant desconegut. El 50% de la informació que apareixerà és bastant desconeguda i en alguns moments també dramàtica.
El primer llibre buscaves orígens, arrels, buscaves ubicar-nos, no? De dir, a veure, escolteu, venim d'aquí, som això. En el segon, vam poder conèixer i llegir tot el que va suposar per a nosaltres, pues, fins a la República, fins a l'inici de la Guerra Civil. En aquest tercer llibre, Postguerra a l'Ametlla de Mar, els temes són més o menys delicats que en el segon llibre.
Ara, permetem que torni a fer un altre tall. A veure, el primer llibre, com tu dius bé, era apuntalar els orígens, apuntalar el topònim, i llavors, si ens fixem atentament, hi havia una tirada cronològica que anava des de l'any 1775 fins a l'any 39. Llavors va aparèixer la República i la Guerra Civil. Però, paral·lelament a aquells treballs de notes històriques, no he abandonat el treball del segle XIX ni el treball del segle XVIII. Per tant, no és un procés que es vagi acabant, sinó que és un procés de continuació. Un cop estava apuntalat el que eren notes històriques de l'Ametlla de Mar, me n'anava als temes que realment m'interessaven, perquè eren els temes que jo sabia que podien perdre les persones que encara estaven vivint. I llavors va ser per aquest el motiu que vam anar directament a la República i a la Guerra Civil, i també és el motiu ara que aparegui la postguerra, en el que hi ha tot un combinat de documentació i petits records i entrevistes amb persones que ho van veure de primera mà. Per tant, sí que hi haurà molta novetat, i els temes, així com a la República i la Guerra Civil, eren, diguem, molt més escèptics, eren molt més de la part de bèl·lica, aquí entra una qüestió que és la relativa a la repressió, a la delació, a la relació de la ciutadania amb els caps visibles del nou govern, aquí a la població, i això, vulgues o no vulgues, presenta una situació una mica més tibant. De totes maneres, com tu ja saps, la postura meva com a autor és sempre ser el més escèptica possible, no deixar-me influenciar per la ideologia, tot i que he de prendre postura en moments determinats per alguns aspectes, però intento ser o mostrar-me en una posició equidistant per analitzar globalment tot el que va ser el període de la postguerra sense permetre que els sentiments o les ideologies puguin interferir en el que és el llibre.
Per tant, per una banda, enllaçant en algo que has dit tu, hem de preveure en un futur algun altre llibre o publicació, com dies del segle XVIII d'aquests inicis, no? I centrant-nos en aquest llibre, és a dir, aquí es plasma les relacions entre poder i ciutadania, les relacions entre política i el perfil humà de les persones, és a dir, va molt més enllà que ubicar aspectes de la guerra a la nostra localitat, no? És a dir, quan s'acaba la guerra, a partir d'aquí és quan entren les persones, més que la relació entre els dos bandos.
Sí, quan s'acaba la guerra el que realment passa és que es viu un autèntic drama. Un autèntic drama en el que hi ha una sèrie de persones que són vençudes, una sèrie de persones que són triomfadores i així ho volen fer notar, una bona part de persones que estan exilades i que patiran fortament tot el que és el tema de la Segona Guerra Mundial, perquè molta gent del poble, al veure's obligats a emigrar, llavors es troben en una altra realitat, que és el començament de la Segona Guerra Mundial, i malauradament no saben com sortir-se'n i són engolits per aquest drama i passaran per totes les vicissituds i les circumstàncies adverses amb què es va trobar qualsevol persona. Jo no vull entrar massa en el tema perquè penso que és un tema que s'ha d'anar llegint pausadament, com deia la persona que va fer el pròleg, que és un llibre que s'ha d'anar païint poquet a poquet. Però realment és el drama de la postguerra, fam, misèria, aspectes polítics preponderants de la població, gent que ha de callar, gent que es veurà obligada a passar per processos sumaris, i al cap i a la fi, doncs, una època, perquè realment el que el llibre pretén és abraçar des de l'any 1939 fins al que és 1952, i aquesta fita és la que marca el canvi o la inflexió de la política del govern de Franco, que jo poso al 52 perquè és el període que s'acaben les cartilles del famós
racionament.
Del racionament, no? Llavors, en realitat vindria a ser una dècada aproximadament, o menys d'una dècada, menys d'una dècada seria la primera part de la repressió política, i allí ens trobem en tot, en el que és la força de la política local, la força dels grups de falange, la força de l'Església, l'àmbit del moviment social, però també sense descuidar altres aspectes. No us penseu que simplement és un llibre que tracta d'aspectes polítics, sinó que la meva idea era anar en busca dels aspectes etnològics per tal que la gent que el pugui llegir abraci de manera global tot el que va ser aquesta època, no només del punt de vista de repressiu, sinó també festiu, artístic, és a dir, que és un llibre que abraçaria tota la relació humana de la població, en tots els aspectes.
Aquesta setmana sentíem a un dels metges forenses que està treballant en l'exhumació del cadàver d'Allende, del president de Xile, que estan investigant pues, si de fet se va suïcidar o si va haver alguna cosa més, que diu que avui en dia la ciència pot ser imparcial però no pot ser neutral davant de fets comesos, crims contra la humanitat. És a dir, una mica és bo que els pobles tinguin certesa del que ha passat i que no calgui mirar a l'altre costat?
Bé, en realitat, més que certesa del que va passar, perquè hi ha aspectes que de vegades queden un pèl diluïts, no? El que interessa és que quedi constància, com dius, d'aquella realitat, perquè ja et puc assegurar ara que hi ha bona part d'aquella realitat que és totalment desconeguda, perquè van intentar durant temps, silenciar-ho, per un bando, perquè ho havien promogut, i per l'altre perquè ho havien patit. Els que ho havien patit no en volien parlar-ne, i els que ho havien promogut, els que havien participat activament en tot el desastre que quan es presenta el llibre la gent podrà comprovar, doncs no els interessava treure el tema perquè al damunt hi havia molt de pes de consciències. De la mateixa manera que quan el 36 la gent d'esquerres, de manera voluntària o involuntària, es van veure implicats en uns desgraciats assassinats arran d'unes saques a Tarragona de les persones considerades de dreta. Ja dic que de manera voluntària o involuntària. L'única diferència és que en acabar-se la postguerra i començar aquell famós anomenat període de pau, aquí el problema està que l'aspecte jurídic és totalment diferent. Al començar la guerra no hi havia una referència jurídica, acampava la justícia de la manera que podia i es van cometre excessos desorbitats, a part que el descontrol que hi havia a la Generalitat i als governants catalans als primers moments eren terribles, no? Torno a insistir, a l'acabar-se la guerra passaran pels sedats de la justícia una sèrie de persones, en este cas ja ens estem referint concretament només a Caleros, que van compensar aquelles morts que es van fer al 36, a l'agost del 36, amb escreix. A mi em consta que algunes d'aquestes morts van pesar fort en la consciència d'alguns dirigents del poble i es va ocultar. Afortunadament, la gent que hem tingut interès per a investigar-ho, a nivell de Catalunya tenim aspectes afavoridors de la investigació que no tenen altres comunitats autònomes, com per exemple comunitats de Murciana o a la part d'Andalusia, que costa més investigar tots els temes. Aquí a Catalunya tenim bastant facilitat per arribar a aquests arxius. No estan completament oberts al públic, però em refereixo que hi ha prou facilitat i llibertat per investigar. I per tant, aquesta, amb la documentació que apareixerà, ens podrem adonar del drama que realment van viure aquesta gent.
Xavier, qui et fa el pròleg? Te'l presenta algun llibre?
Bé, en aquest aspecte el pròleg el fa Josep Maria Soler Sabater. Malauradament, ara fa uns dies em truca i em comunica que no podrà assistir. És una cosa que em sap molt greu, perquè és una persona que representa moltíssim per la historiografia catalana, representa moltíssim també per al llibre. Jo ja em sento un privilegiat simplement perquè hagués fet el pròleg, perquè ja dic que és una personalitat del món de la història de primera magnitud. Però en tornar dels Estats Units, que va tornar ara fa uns dies, doncs em comunica que al fer-li una revisió mèdica li han trobat algun problema i està en un estat bastant delicat de salut i que sent moltíssim que no podrà assistir. Aquesta és la darrera notícia. Per tant, en principi, el pròleg l'ha fet ell, és un pròleg generós perquè no ens coneixíem, llavors va ser arran d'una trucada i arran de converses i també correspondència via e-mail, vam estar en contacte, li va interessar el tema, va llegir el material. També tu vas participar una miqueta quan li vas portar el llibre meu i li va dar força arran d'una trobada de ràdios, em penso que eren comarcals aquí a Tarragona o provincials, i estava molt interessat a vindre, però ja dic, malauradament ens trobem en aquest problema. Ara el pròleg el fa pues, una gran persona dins del món de la història.
En tot cas, satisfet de com ha quedat?
Sí, sí, sí. Jo pensava, en certa manera tenia un cert temor perquè el llibre ha sobrepassat els meus càlculs inicials. Jo pensava que m'anava cap a les 600 i escaig pàgines i un cop transformat a impremta se'n va a les 803 pàgines. Per tant, és un volum considerable de documentació, no només textual, sinó també gràfica. I tenia temor perquè aquesta quantitat de pàgines és de vegades una mica difícil de treballar, no? però estic molt content de com ha quedat tot en general, sí. Una edició molt ben feta.
Hi ha material gràfic, sí, també.
Sí. La major part de les vegades la documentació aquesta, com que ja t'he dit que és bastant delicada, va acompanyada de material gràfic perquè ningú pugui pensar que són elucubracions meues o documents que m'he tret de la mànega. El llibre de la Guerra Civil, de la República i la Guerra Civil, me va arribar a través d'algunes persones que si allò eren documents que jo m'havia tret d'algun lloc particular. No, tots són documents oficials, estan perfectament documentats, es poden consultar amb temps, i per tant jo volia que les meves paraules anessin avalades per una sèrie de documentació. A part, hi ha també certa documentació gràfica que he anat recollint des dels anys 80, perquè aquí tornem a fer cap al principi. No és un procés que comenci l'any 2003 o el 2004, el treball d'aquest llibre, sinó que és un procés que comença l'any 1980, juntament amb la replec de dades que serveixin per al material històric de la població. Per tant, és un continu treball d'aportació de dades, que després, en funció del que es vol planificar, doncs sortiria una guerra república i guerra civil a l'Ametlla de Mar, o sortiria postguerra a l'Ametlla de Mar, o com un proper treball que pot ser que vagi de la Cala de l'Ametlla a l'Ametlla de Mar. Aquest seria un altre tema més endavant i que realment abraçaria el que és el procés colonitzador i agafaria tot el que seria el segle XIX fins a arribar a l'any 1917 o 1923 o 30, depèn com ho enfoqui, per agafar tota la part aquella que va quedar un pèl diluïda en notes històriques de l'Ametlla de Mar i que ara tenim bastant documentada. Per tant, jo puc assegurar que tenim bastant documentat el segle XIX ja, i serà un tema per un proper treball.
Per tant, no estem parlant d'un llibre que es basa només en els temes bèl·lics, sinó que és un llibre social, un llibre humà, un llibre de relacions en una època determinada, complicades, difícils, amb repercussions fins i tot, i que també ens ha d'ensenyar com es vivia el poble, doncs, una festa major en una època d'aquestes característiques, o suposo que la relació amb la Iglesia, el poble, la política, tot plegat. No?
Jo diria que s'abracen totes les àrees que pots treballar ara a la població. Hi ha un capítol dedicat a la pesca, i aquest dedicat a la pesca va des de l'any 1868, en què es crea el gremi pesquer, perquè moltes vegades la gent pensa que treballar un tema només és centrar-se exclusivament en el tema, sinó que a vegades has de fer una referència a l'evolució històrica. Per tant, hi haurà un antecedent en la qüestió de la pesca, molt interessant, perquè hi ha aspectes que la gent pensa que són novedosos, com les vagues de les barques o els problemes amb el petroli, no són temes novedosos. No són temes novedosos la falta de peix a la mar, no són temes novedosos, per exemple...
El preu del peix, no?
No, gens ni mica. I a través d'aquest repàs que farem per la població, pel tema de la pesca, el sector pesquer, allí queda bastant reflectit tota aquesta evolució i després arribant fins als anys pràcticament amb el tema de la pesca, arribem fins a l'any 60, que és quan bàsicament se dona per clos el que és el port, que és un dels episodis més interessants de la població, començat ja a la dictadura Primo de Rivera, i que s'acaba pràcticament ja als finals dels anys 60 en Franco. Vull dir, tota una història al seu darrere, tota una sèrie d'aturades, tota una sèrie d'inconvenients, lluites, treballs, esforços, i així, de la mateixa manera que passa amb la pesca, passa amb la religió. Una miqueta tirem cap enrere per a veure d'on venim. Hi ha un treball interessant sobre l'evolució de l'església local, amb fotografies, algunes d'elles molt interessants. Deixem-ho córrer, perquè si no, ja entraríem massa en detalls i potser, com diria un bon amic, que l'última vegada em va dir no calia que presentessis el llibre perquè explicant-ho ja ho expliques tot i no cal que el llegis ni ja. Però sí que puc assegurar que hi ha una foto que a mi m'ha costat molt de temps trobar, és molt interessant, i podem veure perfectament les etapes que ha anat evolucionant la església local com a edifici i l'església local com a institució. No només això, sinó que també l'evolució demogràfica també la podrem palpar. Els problemes de salut de la postguerra també ho notarem.
Per tant, ens trobarem fotos inèdites, almenys en publicacions, no?
Sí, sí. Jo diria que el 70% de les fotografies són inèdites. Pensa que...
Déu-n'hi-do, la quantitat de fotografies que heu publicat en alguns treballs, Déu-n'hi-do si el 70% de les fotos són inèdites.
Pensa que costa, realment costa molt tenir aquest material i anar traient-lo a poc a poc. A veure, jo soc partidari que les fotografies se divulguin, però, a veure, després del que costa trobar-les, m'agrada que apareguin en un context. Per això, a vegades, algú em pregunta si no penjo fotografies al Facebook o on sigui, no? M'agrada més que hi apareguin en un context, que tinguin tot el sentit que han de tenir.
Per tant, Javi, per acabar, en quin ànimo o de quina manera hem de començar a llegir aquest llibre? Que, bueno, sec en una cadira, en un sofà, en un sillón, amb una butaca, vaig a començar el llibre.
Bé, en principi, a l'obrir el llibre, el primer que s'hi pot trobar alguna persona és dir, comença per la República i la Guerra Civil. Bé, el primer capítol és una introducció, va dedicat a la República i a la Guerra Civil, però crec que s'ha de llegir amb molta calma perquè hi ha aspectes novedosos respecte a República i a la Guerra Civil i aspectes que jo havia deixat expressament, aspectes que en aquell llibre no tenien massa sentit i ara tenen tot el sentit del món perquè estan lligats amb tots els fets de la postguerra. Per tant, s'ha de tornar...
És la base, no?
Sí, 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 s'ha de tornar...
Este primer capítol, esta introducció és la base de tot el que llegirem després.
Exactament.
Suposo que molta de la gent a la qual has acudit pues ja no està entre nosaltres, no?
Bàsicament, la major part de les persones han desaparegut. Hi havia una persona que per a mi era molt entranyable que volia que assistís a l'acte, que era Paco Gallar, aquell poble conegut per Paco de la Polpa. Va morir ara per Nadal, tinc molta vinculació amb ell. I ell és una persona que va viure de primera mà tot el drama de l'exili, i bona part de la documentació de l'exili surt de les seves memòries, de les trobades amb ell, de les xerrades. Moltíssima gent, jo diria que pràcticament tots aquells que han intervingut oralment han desaparegut. Pensa que m'estic remuntant a persones amb les que vaig fer entrevistes als anys 80, per tant, pràcticament aleshores ja tenien 80 i pico d'anys, no queda ningú ja, no queda ningú.
Xavier,
en certa, perdonem, digues. En certa mesura també és un homenatge a aquesta gent. Pensa que en certa manera molts dels que apareixen en el llibre són els grans oblidats. I ara, en certa manera, el que estem fent és immortalitzant-los una mica i donant-los la dignitat que no se'ls va voler donar a cap moment. Més enllà del que representaven, més enllà del que van representar, del que van fer o del que van deixar de fer. Però realment el que han de fer és aparèixer a la història juntament amb aquella gent que en l'època posterior de la postguerra o en els moments previs del franquisme van tenir una importància capdalt a la població i que amb el temps de postguerra, ja t'he dit, es van silenciar completament.
No hi haurà qui et dirà això d'obrir ferides novament, no, t'ho has plantejat, si no es tancaran mai...
Jo crec que les ferides, si s'han de tancar, és a partir d'aquest llibre, perquè un dels punts que hem de partir i a la meva introducció ja ho exposo bé, és que no és el moment de mirar cap endarrere i marcar. Les ferides obertes en temps de la República, la guerra, i fins i tot les de la postguerra, perquè són més crues les de la postguerra que les de la Guerra Civil, al meu entendre, han cicatritzat. Totes aquelles nafres obertes i tots aquells problemes que van haver entre dretes i esquerres, pensa que les noves generacions els hem anat superant. I és bo que tothom s'adoni del mal que van fer les dretes i del mal que van fer les esquerres. Però ja torno a dir, és un llibre que és realista, no és un llibre que vulgui furgar en ferides, sinó que és un llibre que pretén que a partir d'ara se tanquin les ferides, però coneixent tota la realitat i alguna d'aquestes realitats molt dures, perquè pensa que apareix documentació al llibre, sortida de la casa del poble, de l'Ajuntament i també de l'autoritat militar, en aquest cas de la Guàrdia Civil, que són molt fortes i posen en un sac comú, com, per exemple, com a assassins, a tots aquells que van pertànyer a partits polítics i a sindicats. Els van posar tots en un sac comú quan en realitat s'ha de distingir molt bé entre la mà executora i la mà impulsora, no? De tot allò. Pensa que estem parlant de persones que van tenir la mala sort de coincidir en una Espanya de fam, en una Espanya d'incultura, en una Espanya de problemes, i allí qualsevol fet podia produir-se. Però, torno a dir, en acabar-se la guerra amb el tan anomenat període de pau i amb uns tribunals de justícia que en teoria podien arbitrar justícia, no sé en certa manera si això va ser real o no. El que sí puc assegurar és que molt d'odi, i torno a dir-te com abans t'he comentat, que persones que van intervenir signant documents en contra d'altres calerós, de persones, sé que ho van passar malament amb el temps perquè tenien damunt seu la responsabilitat, a lo millor, d'algun assassinat o d'alguna injustícia molt forta.
Xavier, el que resta del llibre ho deixem per a llegir-lo i per a la presentació d'aquest dissabte. Moltes gràcies i que, bueno, que sigui una continuació de la teva feina, que segurament valorarem tots els que puguem llegir el llibre. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'entrevista dimarts i dijous a les 10 del matí a la Cala RTV. Personatges, entitats, protagonistes, activitats. Preguntem el que tu vols saber. Tots els dimarts i dijous, l'entrevista. A les 10 del matí, en diferit a les 9 i mitja de la nit i els dissabtes i diumenges a partir de les 10 i mitja. També a internet, a www.amellamar.cat/lacalaRTV.